ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem en Parma Aquarium perquè en molt pocs dies han atès, han curat a 5 tortugues marines varades per diferents motius. Unes per ingerir plàstic, altres perquè estàvem ferides. Ara sabrem per què. I mos demanarem a Mem si podran tornar en el seu mitjà. I què passa quan no se pot tornar un animal en el seu mitjà natural? Queda pel mar aquàrium, què se fa amb ell? Ara tot una ho sabrem. Després parlarem amb un lot molt jove que acaba de crear una aplicació per compartir habitatge. Conscient que no ho té fàcil per anar-se'n de casa seva i parlant amb el seu predí, pensant també en on haurà de viure el seu predí quan estigui tot sol, ha creat una aplicació, en només un menys, que se diu Ca Nostra, és a punt de sortir, i ve a ser com un Tinder, però per compartir pis, compartir aficions, horaris, hàbits, que més o menys siguin persones iguals, i clar, entre tres no és el mateix que un tot sol pagar un lloguer. Per la manera amb ell, Eric Herreros, alerta, apunteu aquest nom perquè el tornarem a sentir. Després celebrarem els 40 anys de la televisió poblera. Fa 40 anys, pel febrer de l'any 1986, un grup de brusquers se llançaren a fer les notícies de la pobla des d'un domicili particular, i l'Ajuntament ha encarregat una espècie de projecte de participació audiovisual per commemorar aquests 40 anys de televisió poblera en Marta Fernández, la nostra companya, també coneguda com a Curly Comas. I també te'n parlarem amb Maria Lídia Socies, que és la directora de Ràdio Alcúdia, que també ha viscut de ben a prop aquests 40 anys de televisió poblera que va deixar d'emetre fa relativament poc. I per acabar, un tema que sembla mentida, que l'any 92 s'ha fundat l'Associació Mallorca Accessible, fa 34 anys, i encara hi ha barreres arquitectòniques arreu de Mallorca. Si no és una paperera, és un senyal de trànsit. Si no és qualque contenidor mal col·locat, és una moto mal aparcada. Parlarem amb Guillem Fullana, que sembla mentida que faci 34 anys que estigui en aquesta associació, que de fet s'ha fet molt, d'acord? Però, bon Jesús, a la Mallorca de l'any 2026 encara hi ha una persona que va amb una cadira de rodes, ja sigui perquè hi ha quedat, o perquè és una persona major, o imagineu-vos una mare amb un carret d'infant petit. És que, a més, tots som potencialment usuaris de cadira de rodes, Déu no ho vulgui, però qui sap? Qui sap? Hem de pensar perquè mos hi podem trobar. Començam-hi, doncs. Yolanda Ruiz és a producció, Ivan López en el control tècnic. Això és el dia a Mallorca.
Purple dresses, purple cars, were reflected in her eyes as she made love in the bar. She and her purple friend couldn't stay until the end. Then I knew I wouldn't try again. Walking through the winter air, I can smell her everywhere. Doesn't matter where I am.
Son de Palma, son los Valendas. Purple Friend, un tema inclòs dins del seu àlbum, el primer àlbum, Turtle Friend, Amiga Tortuga. El seu cantant i compositor Xavier Scuti és un gran amant de les tortugues i per això va dedicar el seu primer disc a les seves amigues tortugues, Turtle Friend. Posem aquest tema perquè la Fundació Palma Aquarium ha curat en molt pocs dies a 5 tortugues marines que van haver de ser rescatades per diversos motius. Els havien trobat tant ciutadans com els serveis d'emergència i vegem per què han hagut de ser ateses parlant en Xisca Pujol, que és responsable de xarxa d'avariament de fauna marina a Balears de la Fundació Palma Aquarium. Xisca, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bueno, el primer de tot és aconseguir reintroduir-los a la mà. Si no pot, si un animal està tan ferit que dius no sobreviurà, què feis? El bosquerau vosaltres? El cuidau vosaltres? Mos posem el pitjor dels casos, Déu no ho vulgui. Però què passa si un animal no pot tornar en el mitjà natural?
Pues gràcies a Déu no ha passat mai. Aquí a Fundació Palma Aquarium ja tenim la xarxa d'obraments, atenem a les tortugues i intentant que se recuperin, si ho aconseguim tornar a la mà, i malauradament a vegades hi ha animals que no se recuperen i que moren.
Clar.
I per una... O sigui, és una desgràcia que morin, evidentment, però no hem estat mai en el cas de tenir que quedar-nos cap tortuga perquè no és objectiu ni molt manco i el que volem és que tornin a la mà. I gràcies a Déu tots els que s'han recuperat, que són moltes, han tornat a la mà.
Tanta sort. Anem a conèixer-les un poc més, perquè m'imagino que el principal enemic de les tortugues som els humans, però una tortuga té depredadors, perquè amb aquest bec que té, que te pot rebessar un dit, m'imagino que pocs se deben atrevir amb ella. Qualque animal a la mà mediterrània ataca una tortuga amb aquesta cuirassa que té?
Doncs depèn molt de l'etapa en què ens trobem. Les tortugues marines, quan neixen, pesen molt poc, 15 grams, són molt petites, 4 centímetres, i això, clar, és que ni tan sols és dura. Clar. Se la pot menjar pràcticament qualsevol animal.
Yeah.
Llavors ells ja creixen i els depredadors baixen molt, se redueixen, però sí que poden trobar-se qualque tap. Per exemple, ara tenim una tortuga en el centre, que encara està en recuperació, que és una sucre, la van trobar l'any passat a Eivissa, i té una mossegada d'un tauró.
Uau. Clar, mossegada. No se la va arribar a menjar, perquè els taurons per mi són un poquet secs. De fet, l'accident que hi va haver fa poc, clar, en el tren entrant dins la seva cadena tràfica, mosseguen i mollen. El que passa és que si te rebassa una cama, mira, mala sort. El que passa és que en Spielberg va fer molt de mal amb aquella pel·lícula. Anem una per una. Una la van trobar amb un traumatisme que li va ocasionar la fractura de 5 costelles. Ara imagina't això, li digué fer una barca, no?, en aquesta que té 5 costelles rompudes, no?
Doncs sí, és un animal molt petit, només pesa 200 grams, és la primera que varen trobar aquesta Setmana Santa, i bé, necessita molta recuperació i el problema és que no menja per ella tota sola.
Ai.
Hem de trobar un equilibri entre la manipulació, perquè animals tan petits no toleren molt bé que els manipulis, i el tractament que sí que necessita. La veritat que de totes les que xerrarem, jo crec que, que està més greu, però la part bona és que és un animal molt petit, que està en fase de creixement i que aquestes costelles rompudes poden arribar a soldar i curar, però necessita molt de tractament i molt de sostenir-la, perquè no menja ella tota sola.
Una altra que vareu trobar, o la varen trobar, és Mercadal. També en lesions. Què tenia aquesta? Quin tipus de lesions? És perquè els oients se van fent idea de lo que, tots els problemes que pot arribar a tenir un animal a mi de la mà, que dius, però què li ha de passar? I li pot passar tot això. S'ha de Mercadal, lesions. Què tenia?
Sí, és una ptarmigan, que la varen trobar a finals de març, de 32 quilos. Me'n recordo perfectament que van xerrar amb les persones que la van trobar i van veure una tortuga que estava enmig de la mà, a prop de la costa, però que no se n'anava i surava. I, de fet, va anar un company, la va anar a veure que si se n'anava o no se n'anava, i em va dir, no li veig cap ferida, però no se'n va. I, si no té cap ferida, encara que no li veig cap ferida, si no se'n va, no és el comportament normal d'una tortuga marina salvatge. Ja. Algo té.
Ja.
I la van embarcar, la van endur aquí, i quan li van fer la radiografia a Juntac van veure que tenia un traumatisme molt greu que no sabeu, perquè externament no té cap ferida, però té ossos romputs. Probablement té un cop amb una embarcació.
Mare de Déu. Després, a cada mesquida, aquesta que no moana, obstrucció intestinal. Què s'havia menjat? Què tenia? Obstrucció intestinal?
Doncs mira, és un animal molt petit, de 100 grans. Malauradament t'he de dir que avui ha mort. No hem aconseguit recuperar-la.
Mare de Déu.
Sí que veiem en la radiografia que hi havia una obstrucció, perquè te surt una imatge radiodensa que ha de ser algo que ha menjat, que ha ingerit, i estàvem aconseguint que es mogués aquell objecte estrany, però, clar, no menjava, no et servia els aliments, cada pic no guanyava pes, i en el final és un animal tan petit, tan delicat, i és el mateix que en nedar, tens que vigilar la manipulació amb el tractament i no ho hem aconseguit perquè no ha aconseguit alliberar aquella obstrucció que té. I vale, ha perdut la batalla antes de poder-ho aconseguir.
Clar, és que 100 grams és el que pesa un telèfon mòbil, imagineu-vos.
100 grams és que res.
Res, 100 grams, pobreta. Un altre, en esport de soll amb una embòlia gassosa, que Nurmont crec que nom. Què és una embòlia gassosa?
Doncs mira, això és una malaltia que li passa el mateix en els bussejadors, que quan tu estàs bussejant i surts molt ràpid a la superfície, se formen unes bombolles de gas a la sang, que aquestes bombolles poden dificultar la circulació de la sang o fer mal en els teixits, que no rebin suficient oxigen.
Mare de Déu, i això també li passa a una tortuga, que curiós. Sí, jo ho havia sentit a dir dels bussejadors, però que és que també és jove, aquesta?
Aquesta és més gran, fa 11-8 quilos, és ja més grandeta, i és una cosa que passa bastant. Normalment el que sol passar quan tenen això és que poden haver quedat desenganxades a xarxes que hagin pujat massa ràpid la xarxa d'en seu vaixell, i llavors els hi passa això. A lo millor els pescadors la veuen bé perquè no té cap ferida externa i la veuen a la mà, però realment té un problema que li ha generat aquesta pujada tan ràpida cap a la superfície.
Quina cosa més curiosa, clar. Ells, clar, són animals, ells saben la velocitat que han de pujar. Però, clar, si pugen amb una xarxa, que curiós. No m'hagués imaginat mai. I un altre, el cudi, que li heu posat de nom en estimada, amb ingestió de coses estranys. No me diguis que havia menjat plàstic, que havia menjat en estimada.
Doncs mira, el cas d'en estimada, des de que ha arribat, està expulsant molta fusta.
Fusta?
No sé, sí. No sé si expulsarà plàstic. No, Nurmont ja n'ha expulsat un parell. I un altre problema que hem de mirar en Moana i Nadar és que no tinguin microplàstic, perquè un animal tan petit solen tenir problemes de microplàstics. En el cas d'en estimada, encara no saben si ha ingerit plàstic, perquè com que tenen un metabolisme tan lent, a més té totes aquestes fustes que està traient, pues pot ser que en qualsevol moment també mogui plàstics.
Mare de Déu. I per què deies que en aquesta època de l'any ara comencen a augmentar aquests avaraments? Perquè ara són petites? Per què? És el moment en què... O és perquè ara la gent comença a sortir la mà i se'n troba més?
Doncs mira, la causa exacta no te la puc dir. Jo crec que és una combinació de diverses coses. Aquí a Mallorca, encara que totes les tortugues que hem serrat, no hi ha cap cas d'aquest, però la principal causa d'ingrés en el centre de recuperació és l'emmallament en xarxes fantasma, que són xarxes que se perden o que queden abandonades a la mà i les tortugues queden enganxades. I normalment aquest art solen venir del nord d'Àfrica, perquè venen amb botelles que tenen inscripcions àrabs, els hem vistes. En el final també és una pesca de subsistència de gent que ha de sobreviure. I aquesta és la principal causa. I Probablement és perquè aquest tipus de pesca ho utilitzen sobretot ara, a l'estiu. Llavors és també que les tortugues, pues, igual és el que tu dius, que la gent a l'estiu surt més, yeah. I pot ser que n'hi hagi més a l'estiu, pot ser que s'ajuntin els tres factors i que no al final faci que s'envellin més durant l'estiu o que n'entrin més en el centre de recuperació a l'estiu que s'hi ven. Però llavors és a lo millor una altra comunitat autònoma, com pot ser València o Catalunya, allà tenen molt més problemes d'embòlia gaseosa. I allà a l'època que entrin tortugues es met a tardor i primavera. Casos distintos, distintes èpoques de l'any.
Molt interessant això de l'embòlia gaseosa, clar. Els animals saben què han de fer, però si el puges a tota màquina en el motor de la barca de pescador, està pujant a una velocitat que no és normal per ella. És una cosa molt interessant que acabem d'aprendre ara. Per favor, Xisca, consells. Si trobam una tortuga ferida, telefonant al 112 i estic llegint el vostre Instagram. No tocar-la, no tocar-la. Conta-mos què hem de fer, perquè tu ho diràs millor que jo. No tocar-la, què més no hem de fer?
Doncs mira, si estàs a la mà i trobes una tortuga marina, també te pot passar que veguis algo estrany, que la veguis aparentment bé, però no, el comportament no te quadri perquè no se'n va i tal. En aquest cas, telefona SU2 i te posarà en contacte amb nosaltres. En el cas que necessiti intervenció, pot ser que tu ja ho veguis directament molt clar o que t'ho diguen nosaltres, pues el que li demanem a la gent és que si és enmig de la mà pullin la tortuga de l'embarcació, perquè al final, si no, nosaltres no som altra embarcació, entre el que tardem en arribar i al final la mà, pues, un animal a la mà és una agulla en un pajar,
clar,
com se diu.
Clar, sí, sí.
És molt difícil trobar-la llavances. Les deien que pullin. Són animals que no són agressius, no tenen una mobilitat d'escoll tampoc molt gran, i l'únic que li deien és que vagin alerta en sobec perquè no te mosseguin. Uh-huh. Però, bueno, si vas amb alerta no te mosseguirà. Que la pullin a bord. I allà, realment, lo important és que elles no respiren de baix aigua, respiren aire. Entonces, sí. Quan tu la tens a l'embarcació respirant aire, els temes de respiració no fa falta que estiguin amb aigua. I l'únic que hi ha que controlar és la temperatura d'elles, perquè els rèptils no la poden termorregular igual que nosaltres els humans. I si fa molta calor, per exemple, posar-les a sombra, tapades perdó, amb una tabeola banyada que no els hi tapi ni el cap, perquè han de respirar ni la cloaca. I bueno, si ja duen un ham o una xarxa, és molt, molt important, encara que va contra l'instint humà, perquè si fos una tortuga mallada, pues, el que te surt és alliberar-la d'això que li està fent mal, però és molt important no tocar, perquè moltes vegades tenim una infecció que està continguda de dins l'aleta,
sí.
I quan tu l'alliberes, aquesta infecció passa a tot el cos.
Uau!
Clar, el que nosaltres fem aquí és posar-li un antibiòtic i teràpia de suport abans de llevar aquest emmallament perquè ella tingui recursos per fer front a aquesta infecció.
D'acord. És a dir, si du un ham o una malla, simplement posar la sombra amb una tabella banyada, però no intentar llevar-li ni l'ham, ni la malla, ni fer experiments. Esperar que arribeu i que estigui fresca i sense tapar-li el cap, no llevar-li l'ham, ni llevar-li la xarxa i telefonar a l'1-2. És així, Xisca.
És així, nosaltres anirem a bon el primer port, a la primera platja o en el primer lloc que el particular no es digui a recollir-lo.
Xisca Pujol és la responsable de la xarxa d'avaraments de fauna marina de la Fundació Palma Aquarium a Balears. T'agraïm molt que mos haguis atès i sobretot la feina que feis, perquè cuidar dels animals... hem après molt amb això de l'embòlia gaseosa, una cosa molt curiosa, no mos haguéssim imaginat mai. Moltíssimes gràcies, Xisca, a tu i a tot el vostre equip que cuidau la nostra fauna marina, una tasca impagable. Una ferrada molt gran a tots. Xisca, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem de trobar pis, perquè ha sortit una aplicació, un jove, que acaba de fer una aplicació per trobar pis. Ara vos ho explicam, no ho amagueu. You
El dia a Mallorca.
IB3 Ràdio és Dial.
El cap de setmana del 25 i 26 d'abril arriba la Fira del Vi de Pollença. El claustre de Sant Domingo és el punt de trobada de les dues DO i de la IGP de Mallorca, una cita única per tastar unes 250 referències de 37 cellers de Mallorca i de 29 de la DO Montsant del Priorat de Catalunya. Consulta tota la informació als webs ajpollenca.net i viprimitiu.org. La Fira del Vi de Pollença. Vine a gaudir-la en saviesa.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3. Tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracte. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street.
Ja en els anys 80, es manes de Our House, que nostra, a mi des que res, perquè en aquella època de l'Anglaterra tatxeriana tampoc era bo de fer que la joventut pogués llogar un pis. Our House, que nostra, i d'així se diu l'aplicació que acaba de crear un lot de només de 7 anys davant la dificultat de trobar pis a Mallorca, que obliga molt de joves a viure encara els seus pares o, en el millor dels casos, en compartir pis per en condicions complicades. Ja en el pitjor de totes són els que han de partir. Parlàvem amb Eric Carreros, creador de la app Ca Nostra, Our House. Eric, bon dia, com estàs?
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estàs a punt de llançar l'aplicació per facilitar trobar pis mitjançant la col·laboració entre usuaris. Primer de tot, anem a parlar de tu, del teu entorn. Tu te podries independitzar ara o t'és impossible?
Ara mateix és impossible.
I els teus amics i companys, algun s'ha pogut independitzar? En coneixes qualcú que hagi pogut?
No, ningú. Ningú s'ha pogut independitzar a aquestes altures.
I clar, i molts han de cercar, però han desconegut. Això és molt incòmode.
Sí,
hola, com estàs? Hola, bon dia. Jo nom Eric, jo nom Jaume. A partir d'ara viurem junts. Pf, mare de Déu, no? És una situació un poc forta, un poc violenta, no? No trobes?
Sí, la veritat és que sí.
Bueno, aquesta aplicació serveix perquè la gent pugui trobar gent en sa que encaixi. I té dues eines. Anem a parlar de la primera. La primera se diu fer pinya. Què és? Com un filtre. Compte'n que és fer pinya, aquesta primera funcionalitat de Ca Nostra.
La primera funcionalitat de Ca Nostra és bàsicament com un filtre que posa a tu les persones que tu ets compatible i bàsicament funciona com si tu li dieses like o un match i l'altra persona si també te dona like, entonces, llavors també és un match.
Per exemple, tema horari, si fas net o no fas net, si cuines o no cuines.
Exacte.
No? És a dir, com dir, amb què s'encaixaré o no, no? Seria això el primer, no? Com un filtre de horaris i costums, no? Mira, és que jo no faig net, només faig net quan ha de venir el meu predic que no entenc, és a dir, no faig net mai. per tant, tu dius, ja, no, match, next, no? En aquest.
Exacte.
D'acord. I després, la segona funcionalitat és completar pis. Això què vol dir? Connectar habitacions, què és completar pis? Conta-m'ho.
Completar pis és bàsicament un propietari que cerca companys de pis i tu poses el teu pis o habitació lliure que tinguis a casa teva i la poses a l'aplicació. Nosaltres som intermediaris. No pagaments ni res d'això, simplement intermediaris. I funciona com per completar l'habitació lliure que tens a casa teva.
De fet, és que tu has dit que el teu objectiu no és guanyar dos bes, és que l'aplicació tingui impacte social real, no?
Exacte. No vull ni gens... O sigui, no vull beneficis econòmics ni gens... per això no vaig a posar ni anuncis ni res d'això, per així que l'app pugui ser amb la millor comoditat possible.
Dius que la trauràs per Android i per iPhone?
Sí.
I per quant aproximadament la tindràs enllestida? També hi haurà, crec que, pàgina web, no?
Sí, de fet, n'hi ha pàgina web ja disponible i podem veure l'app i tot això, però no podem utilitzar-la todavía. Jo tinc pensat llançar-la, publicar-la, aquest mes 100% segur, dia 27, dia 28, perquè en Apple i en Android tenen que revisar l'app abans de llançar-la. I aquest procés té una mitjana de temps entre 24 i 72 hores.
Estic a la pàgina web, canostra.app, sí. I efectivament t'explica què és, hi ha un vídeo, explica què és fer pinya, fer match intel·ligent, unir persones amb estil de vida compatibles perquè lloguin un pis en grup i divideixin les despeses. Després completar pis, que és el que m'acabes d'explicar. Estan mirant la pàgina web de l'aplicació que acaba de crear en Eric Herreros, que se diu Canostra, canostra.app. Completa pis, lloga la teva habitació lliure de manera segura, treballadors i estudiants locals, i també, molt important que vaig llegint el diari, tu el que vols també és aturar el turisme il·legal, no?
Sí, de fet, l'aplicació sol està en dos idiomes, en castellà i en català, gens de alemà, ni anglès, ni res.
Sí, perquè sigui per nosaltres, diguéssim, sí.
Exacte.
Creador, men que diu de tu. Eric Herreros, creador i desenvolupador. Escolta, tu vares començar això parlant del teu paradí. Conta'm aquesta història perquè és tenra i en el mateix temps fa que pensar. Tu xerraves amb el teu padrí, què va passar?
Exacte. Jo estava xerrant amb el meu padrí i ell m'estava contant que jo de fet uns anys no podria independitzar-me jo sol. I això me va fer pensar i a part un amic meu també va sacar la seva app i el meu padrí em va dir que jo també tindria que fer alguna cosa de totes aquestes perquè sempre se m'han donat bé. I jo sempre he fet coses d'aquestes però nunca publicar-les. Llavors... El meu padrí, amb una conversació bastant profunda, vaig tenir la idea, jo, de fer l'app, gràcies al meu padrí.
Molt clar, és que també les persones majors, hi ha moltes persones majors que viuen totes soles, i també jo he pensat, ves a saber si també això tindria aplicació amb les persones majors, perquè tu has fet aquesta aplicació en dos mesos, tu te dediques a això, perquè tens edat d'estar fet el batxiller encara.
Ja.
No t'hi dediques, encara.
Com?
Si te dediques a la informàtica, perquè tens edat d'estar fet el batxiller...
Bueno. No me dedico a la informàtica, ara sí que me dedicaré a la informàtica, tinc que entrar al grau superior i tot això.
Home, això t'anava a dir, perquè si acabes de fer una aplicació que no han fet les institucions, ja troc que feina et tindràs segur. Quin dia m'has dit que surt, aproximadament? Per estar
aproximadament. La fetge no és molt segura, perquè no depèn de jo, realment. O sigui, l'aplicació en si, li falta... Tinc que arreglar un parell de cosetes, però l'aplicació serà llançada dia 27, dia 28, jo calculo, perquè això no depèn de jo. Depèn d'Apple i d'Android.
Clar, anem a posar dia 29, per tenir-ho més segur. Per dia 29, ja sabeu, tant per Apple com per Android, l'aplicació que nostra, feta per un mallorquí, n'Eric Herreros, després d'una conversa amb el seu predí, que està en contra del lloguer il·legal per trobar gent compatible amb horaris, neteja i rutines, perquè si ets un porc, vius amb un altre porc, i si ets net, vius amb un que sigui net. I també, si voleu completar el vostre pis llogant una habitació, però de manera legal, entre treballadors o estudiants. Eric, enhorabona, de 7 anys, ara faràs el grau superior. Eric Herreros, apunteu-vos aquest nom, perquè segurament serà un dels noms que sentirem. Dia 29, estaran pendents de l'aplicació Ca Nostra, des de la qual vos podeu juntar per llogar pis entre un parell o compartir-lo amb una persona major, qui sap, perquè vulgui llogar una habitació. Enhorabona, Eric, continua així, perquè apuntes molt amunt. Eric Herreros, creador de sa app Ca Nostra. Això és la nostra joventut. Estem molt orgullosos de vosaltres. Una ferrada, Eric, que estem en contacte.
Una ferrada. Moltes gràcies.
Nosaltres ara, d'aquí un instant, pegarem un bot fins a sa pobla. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
El dia Mallorca. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina volem parlar d'un aniversari ben nostrat. Fa poc que s'han complit 40 anys de la televisió poblera. Mireu-vos, l'any 86 va ser tota una novetat. Va ser una brusca d'en Miquel Pasqual, en Biel Capou i en Miquel Nicolau. La primera emissió se va fer des de casa seva. I va emetre la rua de l'any 86. Clar, era el febrer. Llavors, imagineu-vos, crec que era cada dijous tot el poble s'havia davant del televisor per veure les notícies locals. Per l'aniversari, l'Ajuntament Poble ha empès un projecte cultural i educatiu per celebrar-ho, i sobretot perquè els joves ho coneguin, perquè la televisió poblera va deixar d'emetre l'any 2005. Xerram amb la coordinadora de tot aquest embalum, que és la Marta Fernández, alias Curly Comas. Bon dia, Marta, com estàs?
Bon dia, Jaume.
Ahir la Margalida Socias, directora de Ràdio Alcúdia. Margalida, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Bueno, Margalida, tu quant de temps fa que estàs lligada a sa ràdio? Perquè sa televisió...
Sí.
Quant de temps fa?
Ara, el 1991 va començar la meva història en la ràdio.
És a dir, vares viure l'època dorada de la televisió poblera, també.
També, això també. Ho feia simultàniament, fins que una cosa deixa de ser un hobby quan passa de ser una obligació. Però sí, la nostra vida personal estava centrada en la televisió poblera.
Mare de Déu, que eres dijous?
El dijous... El dijous emetíem i el diumenge se repetia la missió. I el dijous vespre el món poble s'aturava per sintonitzar la televisió poblera.
Quina meravella.
I, sí, i això eren... dues horetes, tampoc no és que fos molt, però és que tots a una, no? I era guapo. El dilluns ja anàvem a preparar, a programar. I entre els dimarts i dimecres s'anava preparant si havia d'haver unes imatges per donar suport a una notícia, etcètera, etcètera. I el cap de setmana també s'aprofitava per fer gravacions en el mercat, a treure la càmera al carrer, que això era un programa que agradava moltíssim.
Clar.
perquè la gent participava molt. Ara crec que no hi participen tant.
No.
És a dir, com a quan ve un IB3 mateix, surt cost a vegades, no?
Ja no, novetat, perquè jo l'any 91 també vaig començar una televisió local i allò era novetat. Marta, tu devies ser una nina menuda, però sí que te deus en recordar de la televisió poblera. Tu encara l'has viscuda, no, Marta?
Sí, totalment. Jo tenia 2 anys quan va començar la televisió poblera, però sí que era el 98 o el 99 vaig tenir la meva primera experiència. De fet, era per Sant Jordi, perquè me'n record que vaig anar a fer com un reportatge sobre llibres que havien sortit aquell Sant Jordi, o que havien guanyat qualque premi, i la Margalida estava a tele en aquell moment. I bé, ella se'n recorda aquest moment, però diu que després jo vaig estudiar periodisme i li vaig dir, som periodista gràcies a Televisió Poblera. I jo crec que és així, efectivament. Perquè va ser com aquell cuquet que tenia, la televisió local me va permetre un espai on pot experimentar. Jo i moltíssima gent.
Marta, sí. I Margalida, a més, teniu un arxiu visual que és patrimoni únic. Hi ha imatges que només són allà. Jo què sé, converses, ara m'hi pos, a Sol Baldes d'aquell temps, n'Alexandre Ballester pegant escrit de Visca Sant Antoni en els anys 90, quan encara no hi anava ni Canal 4 ni existia IB3. Deu tenir imatges de gent que ja no és, però clar, Marta, encara no s'ha digitalitzat tot això. Tu quan creus que serà accessible, perquè digitalitzar tot això és una feinada, Marta?
Això li hauria de demanar més a la Margalida, que està a l'Associació Cultural Gavina, que va ser que Nacional va permetre o impulsar la televisió. Però bé, s'està fent una feina de digitalització, perquè és una pena que hi ha tot aquest material amb cintes UV aquesta i és UV aquesta, i n'hi ha bé, que clar, agafa pols, agafa amor i tal, i això s'està perdent. És important que se pugui digitalitzar i que tot el poble ho pugui visionar si li fa ganes o utilitzar per qualque cosa en concret. Però la Margalida sí que te podrà dir més, no?
Clar, Margalida, perquè totes aquestes activitats voleu implicar a grans i joves, però també en els alumnes de Campeu Blanc, de Sant Basca, de Sant Francesc. Per ventura, na Marta, si ets ensenya com digitalitzar, ells ja poden anar digitalitzant, perquè na Marta fa un cremull de cursos d'aquest estil.
No, però ara t'has confós, Jaume. En aquest cas, en Jaume ara se refereix a un taller que vaig fer aquest Nadal de digitalització. Sí. Però no, en aquest cas se tracta d'un projecte que li vaig presentar tant a l'associació com a l'Ajuntament, que se tracta de recuperar un poc la història del que va ser Televisió Poblera a través dels alumnes de diferents centres de la Pobla, que faran entrevistes de la gent que va participar d'aquesta televisió.
D'acord.
A banda d'això, són com a diferents potes. Una altra pota és que s'ha fet un kit pedagògic, perquè els alumnes puguin fer feina amb la història de Televisió Poblera, però també en com se consumeix informació avui en dia, com ho fan ells.
Clar.
I quines eines tenen per saber si allò que llegeixen és verídic o no. I se fa un poc de feina en aquest sentit, i després tot aquest projecte acabarà en el juliol, on se farà una presentació d'un vídeo que editaré amb tot aquest material que recopilarem aquests dies que ara farem tallers. Demà farem el primer, i m'on queden 2 mesos, on aquests alumnes de diferents centres de la Pobla entrevistaran bona gent com la Margalida, en Joan Palleres, en Toni Balladón, en Neus Benítez de Televisió Espanyola, molta gent que va passar per allà.
Margalida, és que de fet lo de la digitalització, t'ho dic, perquè per exemple, nosaltres a IB3 ara no tindríem imatges de la televisió, te pots exemple, de Manacor, de la torrentada de setembre del 89, si no fos per la televisió de Manacor.
Exacte.
Si no fos per les televisions locals d'aquell moment, moltes imatges ara no les tindríem a IB3, i vosaltres teniu un arxiu patrimonial audiovisual molt important. Clar, això podeu trobar molt de temps en digitalitzar-ho, però val la pena, no, Margarida?
Però ho estan començant, estan en procés. La família Capó, haver de dir així, perquè enviar el Capó dels fundadors, sí, que ho va possibilitar, i ell hauria de xerrar avui, la veritat. Però ell sempre delega, és un home que està darrere, però ell no ha deixat mai de fer feina per gavina. Quan dic fer feina, vol dir fer feina voluntàriament, tota la seva vida, des que va néixer Televisió Poblera fins i tot quan Televisió Poblera va deixar d'emetre gavina com a tal, ell, en Biel i els seus fills, anaven a actes a gravar. Vull dir que segueix aquest arxiu des de 2000 fins ara. A lo millor no amb aquella intensitat setmanal, però sí esdeveniments importants del municipi. I ho estan digitalitzant. Però, a més, s'hi van sumant, ara que tenim aquest nou espai que l'Ajuntament mos ha cedit a les instal·lacions municipals de la Vileta, ells segueixen, se troben. És a dir, ara torna a reavifar, i jo crec que na Marta també té part de responsabilitat que mos hagi motivat a altres membres de gavina a passar una vegada, dues per setmana, a seguir fent aquesta feina de digitalització. I, per tant, això no aturarà. I gràcies a na Marta que se fa aquesta feina intergeneracional, que crec que... Jo hi crec molt, amb això. Perquè si qualque cosa la tecnologia mos ha deixat pel camí, és la predina i es predir, no?
Clar.
I de, mai tan ben dit fer projectes d'aquests que uniran a persones que ja estem allà, no diria la tercera edat, perquè en Jaume no voldrà que digui això, però que ja tenim... Estem experimentats, no?
Home, jo estic més a prop de 60 que de 50, no? Ja t'ho dic.
Jo també.
I m'és igual.
Jo també.
I m'és igual, eh?
I ben viscuts.
Clar que sí.
I ben experimentats, anem a transmetre, no? I aquest programa de 40 anys de Televisió Poblera que na Marta ha impulsat i que ha tingut suport a nivell institucional, que crec que això... per jo és el més important, no? Perquè tu a vegades vas amb una història i la vens i no ningú te fa cas. I en aquest cas sí, que li han fet cas i també m'ho han ajudat a nosaltres. Jo crec que alguns amics i companys meus i familiars ja mig jubilats o jubilats han trobat un punt que és ara digitalitzar tot i deixar-ho també després compartir-ho amb els joves, no?
Marta, i tu després, en el final de tot, faràs un com una espècie de cronometratge, no? Una peça.
Com un petit informatiu.
Sí. Però clar, és que jo crec que fliparan més els joves d'avui en dia que són natius digitals, que no sé gent major. Sé gent major ja ho ha vist tot i ja no se sorprèn de res. Però els joves, quan vegin la televisió en 4/3, ells els sona molt, molt estrany. La definició de VHS els sona molt estrany, això se veu malament. Jo m'aparec que els joves seran els que quedaran més, un poc més fascinats de, si tenen oportunitat de veure qualque... jo no sé, fins i tot, jo no sé si conserveu magnetoscopis o càmeres d'aquell temps, però és que eren vertaders armatostes, jo ho record. La meva esquena encara se'n record d'aquells armatostes. Però, Marta, amb aquesta peça m'imagino que sí que rodarà per tot sa poble, no? Amb aquest vídeo.
Sí, bé, si ja també en aquest taller ara, per exemple, jo van venir membres de l'associació Segovina, que estic molt agraïda perquè m'estan donant tot el suport del món. Van venir a muntar la congregació, que d'aquí bon demà farem el primer taller, i molt van dur una càmera antiga, trípodes, mescladores, cintes, ja, monitors, i tot això demà ho podran veure els alumnes, perquè no es tracta només de fer teoria, que tenen de veure realment com fan televisió i valorar que tot això ho fan gent en sort seu dos bes, perquè cadascú se comprava la seva càmera, posava cables, posava el que fos necessari.
Exacte.
I sobretot estent lliure, perquè eren gent sí, que sí. Havia de ser picapredès, electricistes, bé, a Margalida sabrà un poc les professions on pot de ser de tothom, no, Margalida?
Sí, sí. Policies, sindicalistes, xapica preders, persones que feien feina en el camp, d'altres que tenien una botiga d'electricistes, no? Que també aprofitaven la seva saviesa en aquest sentit.
Exacte.
No? i una mica això, i una, persones que feien feina a un ajuntament, de tota classe, banquers, és que ara, així, ara estic pensant, no?, com en veu alta, compartint amb altres, érem, era una diversitat total. Camioners, també me'n recordo un jove que era camioner, que també venia.
També el que passava és que, com que ho fèiem en aquells inicis, ho fèiem per afició, com que no ho fèiem per obligació, també mos ho passàvem bé, jo recordo, en aquells inicis de les televisions locals, l'any 91 concretament, i que era molt més passió que talent, i talent després n'hi va haver molt. En qualsevol cas, que se mos acabes temps, Margarida, Marta, estem en contacte, i per favor, Marta, fes-mos arribar tot qualsevol novetat sobre aquest projecte d'aquests vídeos, aquest taller que faràs de videoperiodisme. Molt important ensenyar als joves a distingir la veritat de les mentides directament. No sé per què diuen fake news, perquè les fake news són mentides. Així que, Margalida, moltíssimes gràcies per les teves paraules, i Marta, fins el mes que ve, perquè és que cada mes fas qualque cosa, Marta, no te deixen tranquil·la.
Bé que fas,
així conversam una estona. Marta, Margalida, una ferrada molt gran i molt d'anys a tot el poble per la televisió. Salut. Bona, nosaltres ara d'aquí un instant parlam d'una cosa que sembla mentida que encara existeixi avui en dia, les barreres arquitectòniques.
El dia a Mallorca.
Voy con mi silla y mi colocón, sorteando coches y algún escalón, mierdas de perro y otros que también van como yo.
Ja ho deies, gran Víctor Uris, ell en la seva cadira havia d'anar sortejant, ho diu clarament, merdes de ca i altres que anaven com ell. Malament fa 6 anys que en parlant, les barreres arquitectòniques continuen ben presents a la Mallorca de l'any 2026. És increïble, són un gran problema per a les persones que van en cadira de rodes. La Fundació Mallorca Accessible fa feina des de l'any 92, mireu si fa temps, i diuen que no és una qüestió d'accessibilitat, sinó també de discriminació. Segons dades europees, una de cada 10 persones té diversitat funcional. Guillem Fullana, president de l'Associació Mallorca Accessible, com estàs?
Molt bé, bon dia. Com esteu vosaltres?
Beníssim. No ho podia dir millor amb Víctor Uris en aquesta cançó de Lado a Lado, perquè, clar, si un que no recull les feines del seu ca, ja hi passes en sa cadira i no t'entens, i ja l'has feta. És que no hi pensam amb aquestes coses. Sembla mentida que des de l'any 92 estiguis donant branca i que encara passin aquestes coses. Guillem, papereres, faroles, semàfors, rajoles rompudes... Guillem, això és una carrera d'obstacles, eh?
Sí, però també hem de reconèixer que la societat civil és molt responsable, també. Perquè si l'Ajuntament no rebaixa les aceres i després qualsevol veïnat hi va i puja en el cotxe o deixa la moto a damunt la acera, tal cosa. Les administracions han de ser més sancionadores i que se posin com a meta a tota persona que envesqui una vorera la multi, perquè si no després podrem anar a les administracions també a exigir que col·loquin bé les faroles, que no mos col·loquin en paral·lel un pal de telefònica i un d'electricitat, etc. Que mos fan, i també haurien de ser conscients les merdes de què.
Exacte. El que no estàvem dient ara, sí.
No saps a veure quan vas per damunt una cera, que has d'estar més pendent de si t'enganxes una merda de ca a la coberta de la cadira, perquè sol l'horada que fas no hi ha manera de llevar-lo.
Clar.
És molt fort. Però Jo, de lo que me queda més és que paguis impots. Som una persona que ara el meu assessor fiscal me prepara la declaració per pagar i després de 33 anys encara no puguem disfrutar dels nostres caldos.
Sí, tu dius que hi ha una forma de discriminació, perquè, per exemple, aquest va, fa poc es, va passar fa poc en el tren, que no estan les estacions adaptades. Fa poc... Compte-ho tu, que la porta quasi t'enganxa, compte-ho tu.
El dia 8 de març, quan tornàvem, després de la manifestació, vàrem anar a dinar i vàrem tornar a Espandinca, amb aquest tren nou, se sube de blaus... I quan varen baixar en Espandinca, pues resulta que no hi ha rampa desplegable, no ho sé, perquè a Palma n'hi havia, s'intermodal hi havia, la rampa estava desplegada, però a l'hora de baixar no, ningú la va desplegar. Nosaltres vàrem anar a baixar, me'l varen trobar que des del Trespol, d'Estrell a Sandana, hi havia una diferència de cota de 15 centímetres.
Wow.
I clar, i jo, Anna Maria Francisca, sort que una lota voluntari va sortir per l'altra porta i mos va venir a ajudar a fer la maniobra per no pegar de morros. I jo ja m'he cansat de demanar per activa i per passiva que el transport públic sigui accessible, que es, ha de ser per tothom, perquè, i nosaltres molt més, perquè si no podem anar amb autobús o no podem anar amb el tren, com anem? Perquè no tothom, jo conduïa abans, però ara per l'edat i perquè me vaig fer mal a l'espalda, no puc entrar i sortir del cotxe. I a posta he hagut de deixar el cotxe i ara tinc que anar en transport públic. O m'han d'acompanyar personalment, un amic, o la família, o tinc que anar. I si no funciona, que fugen les ganes. Perquè, a més, nosaltres, en Espandinca, tenim dos ascensors, que això ho va instal·lar l'Ajuntament de Marratxí, se va gastar per instal·lar dos ascensors per atrevessar-se soterràniament la via d'estreny, es gastaron que varen fer.
Els ascensors estan romputs sempre, no?
Ei, amb bons intents que hem provat, Anna Maria Francisca, d'atrevessar, només hem pogut en tres ocasions. Les altres, si no ha estat una, ha estat l'altra, si no ha estat el d'Antoni Maura, ha estat el de la Farinera, però no hem pogut passar a l'altre costat. I això ja te desanima i i ja dius, no ho tinc com a alternativa. I l'alternativa que tenim és una rampa que varen fer per allà on van els cotxes, sort que no es va un 10%, però és tan llarga que molts les persones majors, veïnades meves, me diuen, Guillermo, claro, tu puedes passar perquè vas con el baté, però con el caminador nosotros no podemos subir esta rampa. I això és la veritat, perquè de cada dia a la nostra societat hi ha més gent que se mou amb caminadors i ens acompanyant que tenen i l'ILTE amb les possibilitats, les darreres oportunitats de poder anar a fer una cervesa amb tots els amics a la plaça, que també ja són majors, o d'anar a comprar el cupon de cego, no? que n'hi ha molt que jo veig que fan cola. Però encara mos costa molt anar per damunt de la cera. I aposta la nova llei d'accessibilitat, avui 2017, preveia que en els articles 68, 39 i 40, que tots els ajuntaments anualment havien de fer o havien de tenir un pla d'accessibilitat. I després, anualment, havien de fixar una partida per desenvolupar aquest pla d'accessibilitat. A fi, que els pobles, els centres antics, les sèries tan estretes, pues, que fent-ne el manco un costat a l'altre, amb una possibilitat de que la gent major, la gent gran, pares i mares amb cotxet de lot petit, hi puguin transitar sense tenir papereres, paroles, discos. És que hi ha un termull d'obstacles i a trossos. Dius, ah, que bé, que vaig perdre aquesta vorera i que va bé. Però al final de tot, te trobes amb una parola ben enmig de la vorera i t'has de tornar enrere. I si vas tot sol, a vegades ho té molt difícil per donar la volta damunt una vorera tan estreta.
Guillem, no afluixis, perquè sempre mos tindràs aquí, el Dia Mallorca, per denunciar aquesta situació, que jo me'n recordo que quan vaig començar ja existia. D'acord que s'han fet moltes coses, però encara queda molt per fer. I l'Associació Mallorca és accessible per tothom, perquè pensau en les persones majors, no importa haver tingut un accident i anar en cadira de rodes. Vos podeu rompre una cama i va d'anar 3 mesos en cadira de rodes. O una persona major pot anar en caminador. Tots som potencialment usuaris de cadira de rodes. Així que pensau en vosaltres mateixos, pensau en la predina, i penseu que qualsevol de nosaltres pot haver de menester una cadira de rodes. Mos quedem sense temps. Guillem Fullana, des de Mallorca Accessible, una ferrada molt gran, i aquí mos tens per qualsevol cosa que haguis de menester. Gràcies, Guillem. Bon anam. Fins demà. Salut a tots.
Puc afegir una cosa?
No, mos dona temps, Guillem. Adéu.